si us sembla, comencem aquesta sessió ordinària. Entrem a la part dispositiva. Abans d'entrar a la part dispositiva, si hi ha alguna persona veí veïna de la sala que vol demanar la paraula, doncs estem a la seva disposició. Deferència a la senyora. Passa.
Buenas noches. Mira, no he tenido tiempo ni de escribir nada, Teresa, ni porque me ha llegado la noticia así de, y era esta noche no pensaba venir al pleno y ni siquiera me he leído los puntos, que tengo costumbre de mirármelo, pero he visto así por encima que en el punto 2, se me parece, hay que quieren aprobar posiblemente una tasa para prevención de incendios en bosques del Montnegre. No estoy de acuerdo en que se apruebe ninguna tasa, porque se aprueba una tasa para una cosa y luego, si no se hace, se sigue pagando esa tasa. Además, no estamos en tiempo de aprobar tasas para nada, porque todo el mundo le cuesta mucho llegar a final de mes cubriendo lo imprescindible. Y luego, otra cosa que no veo justa, ponen que se aprobará una tasa de unos 50 y algo de euros, me acaba de decir un vecino, porque cuando lo he visto he ido corriendo a ver a un vecino que se reunió con ustedes, me parece que en esta semana, que no se han enterado de los 4 o 5 hombres o 7 hombres que había con ustedes, la mitad no se han enterado de lo que ustedes propusieron. Piensan que se pagará 50 euros cuando se haga el perímetro, ¿eh? No que se pagarán 50 y pico de euros cada año, pero para siempre. Entonces, primero, no estoy de acuerdo con que se pongan tasas en el tiempo que estamos y luego una tasa que luego quede fija para siempre. Segundo, mire, hace nada ustedes hicieron una nueva reparcelación económica, porque digo nueva porque ya se hizo en su tiempo y se pagó, Bosco del Monegre pagó esa reparcelación, pero ustedes aprovechando ahora los 221.000 euros que han recibido de la Generalitat en los 3 o 4 años estos últimos, han hecho otra reparcelación económica para que cada vecino pague por coeficiente lo que le pertenezca de su parcela. Vale, y en esto ponen ustedes una tasa de 50 euros igual para todos, cuando hay vecinos que tienen 1.000 metros y hay otros que tienen 4.000. Yo creo que eso es injusto y no es coherente por parte de ustedes que para una cosa quieran hagan un gasto que ya estaba hecho para aplicar un coeficiente y ahora en otras cosas lo hagan así a la brava. Por lo tanto, es que no me queda más remedio que venir a darle la lata un poquito, ¿eh? Así que yo creo que es injusto esto que van a hacer y yo no estoy de acuerdo en que se haga. Mire, también recordarles que están en un sistema de cooperación. Ustedes se reúnen con la asociación que hay o junta de liquidación económica provisional que se hizo para 6 meses y ustedes la siguen manteniendo en el tiempo, ¿eh? Supongo que para cositas de estas, entre comillas, legales que ustedes hacen y que les recolse esa junta de liquidación económica, cuando en realidad no existe. Desde 2008 que se aprueba en el Pleno el paso a cooperación, esas personas tienen que desaparecer como entidad, pero ustedes la están manteniendo. Y a esos han acudido para proponerles esto de la tasa. Yo creo que están haciendo una serie de barbaridades, de pero bueno, es lo que están haciendo ustedes junto con los otros partidos políticos mayoritarios, es lo mismo que están haciendo en todo el país. Por lo tanto, ya no me asusto, pero como mínimo tengo que venir a decírselo. Están haciendo barbaridades y se escudan en, no sé, claro, tienen muchísimos abogados aquí en la casa que en un momento dado pues pueden ganarle a cualquiera, rebatiéndoselo y ante la justicia, pero que sepan que es injusto lo que se quiere aprobar hoy aquí y que las señores que ustedes fueron a informar el otro día, la mayoría no sabe ni de lo que le informaron, porque acabo de estar yo a las 9 menos 20, he estado con una de las personas que ustedes informaron el otro día y no lo sabía. No ha venido porque yo le he dicho, no venga, porque estaba enfermo, pero hubiera venido a decirles en su cara que ni se han enterado o ustedes no han explicado bien y lo que van a hacer está muy mal hecho. Gracias.
¿Hi ha alguna altra paraula?
Bona nit, alcalde, regidors. Bona nit, alcalde, regidors, regidores, salonins, salonines. Soc l'Albert Serrà i vinc en representació de la Joventut Nacionalista de Catalunya i amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana a presentar una proposta de moció perquè es col·loqui una estelada de forma permanent a l'entrada del poble de Sant Celoni. Durant els darrers temps hem vist com aquest ple s'ha pronunciat favorablement a favor del dret a decidir, s'ha integrat a l'Associació de Municipis per la Independència, a instància de la pròpia Joventut Nacionalista de Catalunya, ha donat suport a la declaració de sobirania que es va aprovar darrerament al Parlament de Catalunya i fins i tot Sant Celoni s'ha declarat territori lliure i sobirà amb vots de regidors del propi govern, del propi PSC d'en Castanyo. Davant d'això, creiem que hi ha una aritmètica suficient en aquest ple per tirar endavant aquesta iniciativa, una iniciativa que no és com les altres mocions que s'han aprovat, que eren declaracions, eren mocions declaratives, que potser només es quedaven dintre aquesta sala, sinó que és una moció que implica una acció i que implica posar a Sant Celoni la bandera que representa la democràcia, que representa la llibertat, la catalanitat i la humanitat. Davant d'això, esperem que aquest ple avui recolzi aquesta moció i s'acabi fent efectiu, tal i com diu el propi text en la part d'acords, abans del dia 24 de juny, Festa Nacional dels Països Catalans, i per si es dona el cas que l'equip de govern s'excusa per qüestions econòmiques, doncs plantegem la possibilitat d'iniciar una campanya, sigui via Verkami o com sigui, i estem totalment disposats i oberts. Moltes gràcies i esperem que s'aprovi. I visca Catalunya Lliure.
Moltes gràcies. Alguna altra paraula? No, són que els dos punts que s'han comentat abans, no? Són punts de l'ordre del dia, no? En la seva discussió, comentari... Gerard, endavant, endavant.
Hola, bona nit. Des de la CUP, després de sobre la primera intervenció de la senyora Purificación, volíem demanar a l'equip de govern que retiri el punt de l'ordre del dia perquè si... Bueno, amb tot el que s'ha dit creiem que no s'ha informat prou bé els propietaris i que també creiem que no és gens adient que tothom pagui el mateix tinguent superfícies molt diferents i creiem que s'ha de deixar sobre la taula, que es treballi millor, es consensuï i després ja en parlem.
Bé, de fet, s'ha de, quan arriba el punt a l'hora del dia, però en principi l'equip de govern hi està d'acord, tot i que només per informació, i segurament el secretari, si cal dir-ho a nivell jurídic, és una obligació legal mantenir la franja perimetral de les urbanitzacions amb el seu manteniment, i el que s'ha fet fins i tot a criteri dels tècnics, que s'hauria de fer teòricament cada dos anys, i de la visió que han vist els tècnics de com està la franja, fins i tot es diu de fer-ho cada tres anys d'entrada pel tipus de vegetació que hi ha i el creixement, etc, etc. Però que és una obligació que tenen les urbanitzacions per llei, no és que l'Ajuntament digui no, ara ens ve de netejar la franja, i aquesta repercussió del netejar la franja repercuteix en les urbanitzacions directament, en aquest cas beneficiades, es pot dir, o afectades, perquè és el tipus d'urbanització que hi ha aquí, i no passa a Sant Celoni, sinó que passa a tots els municipis que, quan passa a ser de cooperació, es posa una taxa, que en el cas de, em sembla que és de Can Coll, els veïns van demanar que sigués una taxa per totes les parcel·les unitària, en aquest cas per premura del temps i de poder fer la, no, poder netejar la franja perimetral de cara a que d'aquí no masses mesos tindrem, no, l'estiu al davant, doncs la premura de temps va fer que es fes una reunió fa pocs dies amb, no, amb persones de l'organització, o no sé si eren la Junta de Compensació o gent de l'Associació de Veïns, i en aquest cas em sembla bé la postura o la demanda de deixar-ho sobre la taula, informar segurament més i també buscar. Sempre serà discutible quina fórmula es busca, perquè hi haurà gent que igual dirà el valor catastral, un altre dirà si està edificada o no està edificada la parcel·la, un altre el tamany de la parcel·la, no? Buscar la cosa més lògica, no? O lògica o assenyada o justa, per tal de repercutir aquesta taxa que és d'obligat compliment, diguem, no? Per tal de, només faltaria que no ho féssim i algun dia hi hagués algun incendi, que em sembla que ens en lamentaríem tots, eh? D'entrada ens sembla bé la demanda. Endavant, doncs, comencem els punts de l'ordre del dia. Si sembla bé, es va passar a les actes de les sessions del 30 d'octubre i del 20 de desembre, als diferents grups. No sé si hi ha alguna esmena, alguna cosa a puntualitzar, no? Per tant, es donen per aprovades. Passaríem al segon punt, que seria la presa de possessió i jurament o promès del càrrec del regidor municipal del senyor Òscar Moles Abariento per la llista de Convergència i Unió. Senyor secretari, endavant.
D'acord amb l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, cal que la persona electa juri o prometi acatament a la Constitució d'acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979. Per tant, us formulo la següent pregunta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Jo, Òscar Molés Abariento, ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar lleialment per un Sant Celoni millor i per una Catalunya independent.
Havent formulat el jurament o promesa, el regidor es pot incorporar immediatament, pren possessió i s'incorpora immediatament al grup municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, doncs, no, unes paraules de benvinguda, no? Tots els grups en algun moment donat un regidor deixa l'Ajuntament per diferents motius i en aquest cas el Miquel Negre també, que havíem compartit uns quants anys, i dona pas a un altre regidor nou, regidora, que en aquest cas tu, Òscar, benvingut a l'Ajuntament. Ets un regidor més, som 17, i en aquest cas tots hi podem col·laborar tirant endavant projectes necessaris i poder sumar en aquests moments també de dificultat d'una part de la població del nostre municipi. Creiem que entre tots hem de fer pinya. Benvingut.
Moltes gràcies per les teves paraules i espero que, com he dit abans, tots junts puguem treballar per un Sant Celoni millor.
Moltes gràcies.
Continuem, doncs. Passaríem al tercer punt, donar compte al ple municipal de la delegació per part de l'alcaldia d'atribucions específiques del regidor senyor Josep Capote i Martín. Bé, la part final, no?
Sí, sí. Per resolució de l'alcaldia de 20 de febrer de 2013, el senyor alcalde va conferir una sèrie de facultats al senyor Josep Capote, que és delegant al senyor Josep Capote i Martín les atribucions de gestió del personal relacionades amb la selecció i nomenament del personal funcionari laboral i la subscripció de totes les actes i dels contractes laborals corresponents que comporta la facultat d'incoació, impuls, tràmit i resolució definitiva dels expedients relatius a dita matèria, inclosa la resolució dels eventuals recursos administratius que es puguin interposar contra les seves resolucions. Aquesta resolució ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de 7 de març de 2013.
Per tant, endavant, no? Que és donar compte. Passaríem al quart punt, donar compte al ple municipal de l'informe emès per l'interventor accidental sobre la morositat de l'Ajuntament de Sant Celoni en el quart trimestre de 2012.
Bona nit a tots. Bueno, tal com s'expressa en el punt, és donar compte de la morositat, que es va donant compte cada trimestre. És un imperatiu legal, però en aquest ajuntament sempre es fa per tema de transparència, perquè crec que és important. I doncs, l'últim trimestre de l'any passat doncs, hem acabat a una mitjana de 27 dies, no arriba, del pagament als proveïdors. Jo crec que això doncs, evidencia bueno, que és una bona gestió econòmica i que en definitiva doncs, en aquests moments tan difícils doncs, poder pagar ràpidament a persones o empreses doncs, que puguin del voltant doncs, que puguin cobrar el abans possible doncs, és tot un què. Per tant, bueno, és tot això. Cal dir que l'any 2011, el 12, perdó, eren a 40 dies, és a dir, que estem molt per sota del que demana la llei.
Endavant, doncs, continuem, passaríem al... Ah, perdó.
Sí,
sí, Gerard.
Endavant. Des de la CUP volíem fer dos apunts. Un, agrair la feina tècnica dels números, que sempre és una feina poc agraïda i complicada i que en aquesta casa es fa força bé. I segon, volíem, referent als números positius del pressupost, volíem apuntar que són positius per un...
És el següent punt, eh? És el següent punt. Bueno, és igual. No passa res, no. Ara ja de seguida hi entrem. Ah, era morositat, no? Ara passem al següent punt, el número 5, que és 5è, que és donar compte de l'aprovació de liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2012.
Bé, seré també ràpid perquè es va disposar i es va enviar la resolució amb la liquidació a tots els grups i per tant tota la informació la teniu. Cal dir doncs, que hem tancat el que és el resultat pressupostari en 898.000 euros, que això vol dir en temes de comptabilitat...
Positius, eh?
Positius, sí. que en termes de comptabilitat europea vol dir que hem tingut una capacitat de 2.600 i pico mil euros al llarg de l'any, per tant hem tancat amb un romanent per despeses generals de 2.515.000, que això si li descomptem a la part que la incorporació de les despeses que estaven, que s'havien de pagar al llarg de l'any 2012, que aquí ho teniu, que es diu és que necessitat de finançament que romanem a incorporar, que són 1.053.000 euros, on en total, és que una cosa és el tancament de l'any pressupostari, una altra cosa és el que ens queda realment, ens queda 1.462.201 euros en positiu, que és realment el que diem, no?, superàvit doncs, de l'any d'aquest any. Per tant, tal com s'ha dit, jo crec que és un tema important, perquè amb tot el que està caient, doncs, que puguem tancar doncs, amb superàvit està bé, i sobretot perquè des de l'Ajuntament doncs, pràcticament són dues qüestions. Una és perquè la paga extra doncs, no es va... Bueno, no es va pagar i per tant això ha fet que la meitat del romanem que ens ha quedat sigui això i l'altra meitat és per l'eficàcia i per el control de la gestió que s'està fent des de l'Ajuntament en aquests anys i que venim fent.
Bé, sí, només per un apunt. Primer que és un bon resultat, crec que és positiu, però és positiu també perquè també baixem l'endeutament, que havíem arribat al 93,54% d'endeutament i ara ja estem al 79% i aquest any ja baixarem del 75%, que és el topall que hi havia per poder demanar préstecs. I també, com comentava el regidor, és bo el resultat, però jo lamento que una part d'aquest resultat positiu sigui gràcies a treure un dret dels treballadors com és anul·lar una paga extra que es va anul·lar per part del govern central i que això, vulguem o no, ha repercutit a nivell de les famílies, del consum, de tot un seguit de retrucs que ha tingut aquesta disminució dels ingressos de tots els treballadors de l'Ajuntament i això jo diria que és a lamentar, no? Perquè és un dret que tenien tots els treballadors de percebre les pagues corresponents, no? I això va estar coartat. I poca cosa més, hi havia paraules. Endavant.
Hola, bona nit. Soc en Josep Maria García pel grup de Convergència i Unió. A veure, després de l'exposició que heu fet, on sembla que heu fet la quadratura del cercle, nosaltres aquesta liquidació ens obre molts interrogants i sobretot perquè contradiu una mica el que moltes vegades hem sentit en aquest ple amb fets, que és el que ens gastem els diners tots els ciutadans. I jo m'agafaré els números que ens heu lliurat vosaltres, vull dir, que des del nostre punt de vista no hi ha res a tergiversar. O sigui, l'Ajuntament ha ingressat 700.000 euros més per un increment de l'IBI desproporcionat, que es va votar aquí entre tots, però bueno, al final surt a les butxaques dels nostres conciutadans, en un moment a més de dificultats, com parlàvem abans, de que a tothom li costa arribar a final de mes, i al final el que és important és que amb el govern, amb l'ajut de la CUP, s'ha retallat 1.200.000 euros de despesa respecte al pressupost que es va votar aquí. I aquest és el número que per nosaltres cal explicar. O sigui, des del nostre punt de vista, tenir un resultat positiu on 350.000 euros surten de les butxaques dels funcionaris per la retallada del govern espanyol i després tota la resta que surt a partir d'aquí doncs són retallades de despesa que al nostre entendre són gratuïtes. I en alguns casos es poden felicitar, però en alguns casos entenem que no. Llavors, ens vam passar 5 mesos fent un pressupost que s'ha reduït dràsticament, bàsicament per la intervenció del govern. Aquí es van prendre moltes decisions que es buscava una despesa social que afavorís a moltes persones i aquesta despesa no s'ha fet. I només citaré alguns elements. A comunitat hem retallat 98.000 euros en despesa assistencial, o sigui, repeteixo, en despesa assistencial, on aquí es va decidir que gastaríem 100.000 euros més respecte al pressupost. En seguretat ciutadana hem reduït 60.000 euros, en cultura 161.000 euros, inclòs la despesa perquè en cultura sempre ens omplim la boca, però per exemple en el pressupost del Blau Erli hem retallat 30.000 euros. I el teixit cultural doncs, hi hem posat 90.000 euros menys del que vam preveure amb tots, i 7.000 euros menys en beques, i 2.500 euros menys en atencions benèfiques i assistencials. O sigui, tot això que diem que és tan social, des del nostre punt de vista, doncs, no ho acabem d'entendre. L'únic que sí apuntem és que s'ha incrementat 7.000 euros les despeses en festes respecte al que vam preveure, cosa que ens sorprèn, que bueno, doncs han sortit de les beques. I en espai públic, 383.000 euros menys del que vam pressupostar quan tenim el poble amb esvorancs i que la neteja, com a mínim ens arriba des de més d'un barri, doncs que comença a ser un punt a tenir en compte. I el tema que al final és més important, i entenem nosaltres, és que quan estem ingressant diners com per poder ajudar a dinamitzar l'economia del poble, i estem parlant de 890.000 euros, doncs veiem que el teixit comercial s'està destruint, que continuem incrementant l'atur, i tot i que sabem que no és culpa de l'alcalde, perquè la situació és la que és, i això ho assumim tots perfectament, doncs només dedicar-se a fer cursos per poder millorar l'ocupació del poble, doncs ens sembla que és molt poc. I tot i així, doncs de promoció econòmica han tret 38.000 euros més. Llavors, després de repassar-ho tot i felicitar només per la reducció en enllumenat, excepció que t'hagi tocat doncs que el teu carrer no tingui llum, i l'altra reducció que potser també ens hem de felicitar és perquè els interessos han baixat, però bàsicament és perquè l'Euríbol també ho ha fet, doncs la resta entenem doncs que hi ha molt retallades que no tenen cap sentit. Llavors, agrair tant al PSC com a la CUP la visualització en fets de preteses polítiques socials. No entenem que retalli tres vegades més el que ens ha fet la Generalitat al pressupost de l'Ajuntament. La Generalitat ens ha ingressat 150.000 euros menys d'un any per l'altre i nosaltres som capaços, vostès són capaços de convertir-ho en 1.200.000. I jo penso que han arribat a un punt on traeixen directament els seus compromisos electorals. I el pitjor de tot és que el futur doncs no pinta millor. La inversió i la despesa que proposem doncs és continuar sense predatar el Museu del Bosc, sense treballar el POUM, tot això tot està aturat, i ja veurem doncs què ens proposen pel pressupost 2013, que l'hem rebut, no hem pogut estudiar-lo i tampoc tenim gaire referències. Llavors, la pregunta que ens hem fet al final és de què ha servit 5 mesos de treball, on vam estar tots aquí intentant fer propostes que servissin per ajudar la situació dels nostres conciutadans, i la pregunta que ens fem també és que si tot això l'únic que serveix és per mantenir diners a la butxaca perquè l'últim any doncs pugui ser un any on el poble realment doncs sembli que tot va perfecte, perquè llavors gastarem tots aquests estalvis per poder guanyar les eleccions. Ens fem la pregunta perquè bàsicament el pressupost, tornem a fer un pressupost de màxims on intentem gastar tot el que s'ingressa, evidentment apretant en impostos, que és el que estem avui aprovarem noves taxes, increments de taxes, potser no aprovarem una nova perquè ja s'ha demanat que no sigui així, i al final perquè vostès puguin decidir on retallaran. Fins a aquest punt doncs nosaltres ja els adelantem que no estem d'acord amb com s'ha fet aquestes retallades. Moltes gràcies.
Bé, de fet, hem de ser conscients de que no és un debat del tancament del pressupost, és un donar compte, no? Més d'un grup tenim la consciència molt tranquil·la d'haver fet una despesa conseqüent, d'haver fet estalvi en moltes coses per tal d'arribar a retallades que se'ns han produït no només el 2012, sinó que s'alviren el 2013. Les grans incògnites que tenim en el 2013 és que per part d'altres administracions no sabem els ajuts que hi havien compromesos anys enrere si es tornaran a retallar per segona o per tercera vegada, com li vulguem dir. També em sembla que es fan una utilització dels números, com ho diria jo, populista, com se li vulgui dir, perquè els números del pressupost del 2012 no té res que veure l'augment de l'IBI que va produir-se per part de l'Estat, obligatori, aquests 700.000 euros, perquè el pressupost del 2012 va ser un pressupost que es va presentar, es va aprovar i estava quadrat. Si hi ha un superàvit és perquè hi ha hagut un estalvi. S'han fet front a totes les demandes socials del nostre municipi, s'han fet front a totes i coses noves. S'ha fet front a les retallades que s'han produït amb ingressos d'altres administracions, i és barrejar peres amb pomes. Vull dir, els diners de l'IBI van fer quadrar el pressupost i el que s'ha produït és un estalvi important i un esforç per part de totes les àrees, dels funcionaris, dels laborals, de tot el personal de l'Ajuntament i de les entitats. I en aquest cas jo crec que n'hem d'estar satisfets, perquè la intenció d'entrada, en aquest cas del grup de govern, és que aquests diners que són de superàvit, segurament vostè ho té mal entès, però el tema del superàvit no pot anar a despesa ordinària, o sigui, no es pot guardar aquest superàvit per l'any d'abans de les eleccions fer-ho servir. No caurem amb el parany del 2011, que és el primer pressupost que es va tancar amb dèficit, el 2011, perquè quan vam entrar hi havia moltes partides esgotades, s'havien gastat despeses ordinàries per inversions, hi havia tot un batibull que va fer que es tanqués per primera vegada amb dèficit l'any 2011. Això jo crec que no és bo per un ajuntament tancar amb dèficit, perquè després hi ha d'haver un pla no, de sanejament, etc, etc, que el vam tenir que fer, i aquests diners es poden gastar per inversions, o per eixugar deute o per inversions. I la intenció és fer inversions necessàries, que vol dir mantenir o crear llocs de treball d'empreses que estan patint molt i que creiem que és interessant també per fer millores en el nostre municipi. I així intentarem pactar en el pressupost del 2013 poder fer realitat alguna d'aquestes coses i dèficits que tenim en educació, etc, fer una aposta, com ja hem plantejat a la Generalitat, fer una aposta per posar diners en coses que no ens pertoquen, però que creiem que són totalment necessàries. I així és la nostra intenció, i que creiem i intentarem que sigui compartida per tots els grups municipals o per una part dels grups que pugui fer possible tirar endavant aquest repte de fer front a coses que la Generalitat, no dic el govern d'ara, i els governs anteriors ens han deixat amb problemes greus, tant en temes l'ACA, per exemple, com en temes d'educació, que fa temps que s'està reivindicant una escola i també una dignificació dels cursos de formació professional o cursos, en aquest cas, i combinar-ho també amb creació de nous cursos ocupacionals. Paraula.
Sí, des de la CUP volíem parlar de diferents coses. Una és que sí, hem tingut superàvit. Aquest superàvit no és cap joia ni cap cosa bona. Aquest superàvit ja és pels decrets d'en Rajoy, que ens han obligat a pujar l'IBI un 10% extra i ens han obligat a no pagar una paga doble als treballadors. Per tant, no creiem que sigui una dada de congratular-nos, com aquests últims dies a la premsa hem vist, com si potser els titulars no són una mica enganyosos, però com si fos una bona notícia, no? Ens ha fet una mica ens ha sabut greu pensar com algun treballador o com alguna persona que se li ha pujat l'IBI doncs ha pogut llegir aquesta notícia. Després, referent a l'estabilitat pressupostària, des de la CUP no estem d'acord amb l'estabilitat pressupostària. Creiem que en moments com ara, si ens hem d'endeutar, ens hem d'endeutar, i per això, per exemple, hi ha altres partits en aquí representats que sí que han votat la llei d'estabilitat pressupostària, però no és el nostre cas. Cap a l'equip de govern, dir que falta molta feina encara per fer per optimitzar els recursos. Ara fa gairebé un any, des del CUP vam fer una proposta de 16 punts per optimitzar els recursos. S'ha començat a treballar, però queda molta feina per fer, i esperem que la segueixin fent, no el ritme que porten ara, sinó avançant una mica més ràpid, perquè el ritme ha sigut una mica lent, per no dir bastant, en alguns temes. Un d'aquests temes que vam proposar, per exemple, és una concessió que l'anterior equip de govern va aprovar en l'últim ple de la legislatura, on ara sabem que si en comptes de fer una concessió externa s'hagués fet amb treball, s'hagués gestionat internament des de l'Ajuntament, doncs ens estaríem estalviant uns 80.000 euros l'any. Després, doncs, una mica assumim també les conseqüències de cada un amb tots els noms. I ja està.
Carme, sí.
Carme Montes, d'Iniciativa per Catalunya. Bé, des d'Iniciativa ja vam dir, quan es va aprovar el pressupost, per nosaltres és un pressupost conservador per intentar mantindre la situació del poble. Però primer de tot, jo crec que tindria que agrair la feina de la gent d'economia de l'Ajuntament, perquè realment estem parlant d'uns números i d'unes situacions que han permès la gent que maneja, que fa servei d'aquests números, no? Que treballa en això. Les lleis estan canviant contínuament, surten decrets que obliguen a canviar la sistemàtica de comptar, i a mi de vegades em sembla que això és el joc de la bolita, ¿vale? O sigui, posem 600 aquí, 500 allà i anem canviant. Per mi una dada important és la reducció de l'endeutament de l'Ajuntament. Això és un indicador que penso que és bastant representatiu, sempre és bo, perquè a part de que hi hagi una part de benefici, o sigui de superàvit, també tenim que tindre en compte que n'hi ha uns interessos d'uns préstecs anteriors, i potser davant nostre tenim uns reptes que tenen que permetre amb uns diners, per exemple, estem sempre parlant de l'escola del Soler de Vilardell, que és una mancança que té el poble, no? De l'hospital ja no s'acorda nadie, o sea, això ja ni pensar-ho. Però realment és un problema. i de coses realment greus, per exemple el sanejament de la Batllòria, que encara estava per fer, bueno, està per fer però està aprovat. Llavors, parlar de números és una mica relatiu, no? Jo, de tota manera, el que sí pensem des d'Iniciativa, que és un pressupost conservador per mantenir una mica la situació d'estabilitat dintre del municipi sense arriscar massa, no? O sigui, mantenim les taxes, augmentem tots els impostos, mirem de... i després mirem de tindre una mica de diners a la butxaca per fer front al que pugui sorgir. Com que és un municipi sanejat, ens podem permetre això. Llavors també és d'agrair que aquesta situació podem discutir-ho perquè tenim un fons darrere que ens ho permet. Només comentar això.
Gràcies. De fet, era donar compte, no? Ho deixem així. Endavant. Continuaríem. El sisè punt, sí que és d'aprovació, és aprovar si s'escala la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria per la baixa d'una persona. En aquest cas és la baixa, no? Una persona que ha demanat la baixa, senyora Maria Dolors Tarrà, no? Endavant, endavant. No. Ramon.
No, l'únic que volia dir és això, que la proposta és aprovar la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria en el sentit d'acceptar la renúncia de la senyora Maria Dolors Terrades d'Àvila a títol individual.
Queda aprovat, no? Sí, sí, endavant.
Sí, només un dubte, aprofitar que hi ha la Dolors aquí. Només preguntar, bueno, com sempre heu fet, doncs, a què és degut la baixa, si és temes personals o què, i també una mica la preocupació perquè cada vegada queda menys gent, no?, en el Consell del Poble, saber en quina quantitat estem parlant ara, si són 4, 5, 6 a la comissió permanent i com està funcionant, fer una mica resum de com va tot.
Sí, Dolors, per al·lusions. No?
Són per motius personals, ella s'ha donat de baixa, en canvi ha entrat una altra persona nova, es va canviant aquesta noia, és per motius personals, no sé quins són, no li he preguntat, i si ho sapigués tampoc ho diria ara mateix aquí, eh? I en la permanent doncs som 10 persones, el que passa que sempre no venen totes 10, uns treballen, els altres no, però tampoc cal que vinguin tots a la permanent, quan han d'estar tots en el plenari, però com que no poc veniu, no us n'assabenteu.
Bé, doncs, per tant, queda aprovat. Número 7, aprovar si s'escau les bases per la concessió d'ajuts per fer front al pagament de l'impost sobre béns immobles. Aquí, bueno, és el punt que en el seu moment es va comentar, no? Ja fa temps que es va comentar que i es va proposar per part de Convergència en el seu moment el fer les ordenances, es va mirar la fórmula que s'havia aplicat en altres ajuntaments, no es podia fer en les ordenances, això tots ho vam esbrinar i no era el lloc. Vam veure que hi havia ajuntaments que havien aprovat quantitats com ho diria, sí, entre 80 i 90 euros, no? I es va posar sobre la taula tota la informació que teníem d'altres ajuntaments i la idea és aprovar-ho com a ajudes socials no? A les persones que en aquest cas tenen una situació econòmica més desfavorida. Jo crec que no? de la suma d'aportacions dels diferents grups, la proposta que es porta al ple és atorgar un ajut de fins al 90% amb una ajuda màxima de 300 euros a les unitats familiars amb aquests ingressos, no? que venen tassats. Si voleu, no? Els diferents grups, Francesc.
Bé, una mica com has dit, en el ple en què es van presentar les ordenances municipals, nosaltres vàrem presentar unes al·legacions, de fet en vàrem presentar dues. Una era aquesta, era plantejar una bonificació a les famílies amb menys recursos econòmics utilitzant els criteris que en el seu moment vàrem fer servir per aprovar la bonificació de la taxa d'escombraries, però per poder-ho aplicar en el cas de l'IBI. Com que des del punt de vista de la normativa legal no era possible que la bonificació formés part de l'aprovació de les ordenances, vàrem veure que això era possible fer-ho a través d'una subvenció, una ajuda directa en aquestes famílies exactament amb les mateixes característiques. Això en el seu moment doncs, no es va contemplar. En l'aprovació definitiva nosaltres vàrem presentar una moció per forçar que això es pogués aprovar. En aquell moment es va decidir entre tots els grups. La CUP també ho va proposar, de que ho deixéssim sobre la taula i acabéssim de discutir-ho tots plegats per veure si érem capaços de tancar aquest acord. Jo crec que aquesta feina es va fer bé i penso que hem de sentir-nos tots prou satisfets d'haver arribat a un acord, perquè serà en benefici de moltes famílies que en aquests moments segurament tenen dificultats per arribar a final de mes, i aquests fins a 300 euros de bonificació probablement els ajudarà en el mes en el que cal fer front al pagament de l'IBI. Però també és cert que en aquell ple de l'aprovació inicial de les ordenances municipals van presentar una altra al·legació que va ser desestimada perquè no complia la normativa legal i no vàrem trobar en aquell moment la via per la que donar-li sortida, que hi estem treballant i segurament doncs buscarem la manera de tornar-la a presentar en les properes, que era poder establir una reducció de l'IBI tenint en compte que en l'any anterior l'augment que havia aprovat l'equip de govern va ser d'un 6%, que va caldre afegir un 10% que venia per ordre de l'Estat. No? Per tant, els ciutadans de Sant Celoni doncs, es varen trobar amb un 16% d'increment de l'IBI, que entenem que en aquests moments doncs, això genera segurament per algunes famílies prous dificultats. I probablement famílies que no compleixin els barems de la bonificació, però que segurament també tenen dificultats per arribar a final de mes i que els hi pugui estar representant en aquests moments dificultat fer front a aquests pagaments. Bé, entenem que quan es parlava abans de la liquidació del pressupost i analitzem ingressos, despeses, en fi, jo crec que aquestes coses s'han de tenir prou en consideració, no? El resultat, que en un moment determinat pot semblar un estalvi, quan és fruit d'una pressió fiscal molt important, l'hem de saber posar i balancejar d'una manera prou adequada per veure si realment aquesta pressió fiscal obté després uns serveis i unes compleix amb les necessitats i les expectatives que la ciutadania ha posat amb aquests impostos que paguen. Per tant, nosaltres estem contents que avui portem a aprovació aquesta bonificació i intentarem pues, en el futur que es pugui contemplar alguna bonificació per famílies que no arriben a aquests barems, que són més extrems, però que en aquests moments també estan passant per dificultats. I tenint en compte els bons resultats econòmics de l'Ajuntament, entenem que això serà possible.
Alguna altra paraula? Carme?
Bé, des d'Iniciativa tenim que dir que, bueno, que agraïm molt que Convergència hagi agafat el testimoni, perquè això ho van demanar des d'Iniciativa, només va sortir aquest decret llei al desembre de fa dos anys. Va ser un increment superlatiu d'una forma completament per l'esquena al consistori, a tots els consistoris, però especialment els que ja havien apujat a l'IBI, i a més els obligava a pujar aquesta quantitat dos anys. Des d'Iniciativa, des del primer moment vam estar en contra d'aquesta forma generalitzada d'augmentar un impost al municipi, i per tant ja vam proposar aquesta reducció general a tota la població d'una manera concreta que es pogués trobar. No es va poder trobar o no va haver els medis. Potser quan s'acabin els dos anys sí que trobarem la forma de fer-ho, però ja serà tiro passat. I bueno, de moment tenim aquests ajuts que ja es van proposar també, que era similar a les taxes de basura, que com a mínim fa una mica de recolzament a les famílies que estan més necessitades. Des d'Iniciativa donarem suport a aquest punt, està clar.
Sí, Gerard Mas Ferrer.
Sí. Des de la CUP estem contents de que una cosa que primer va començar com una mica retira, no retira la moció i tal, al final hagi acabat en bon port. I també, com a part dolenta, és que si hem d'aprovar ajudes com aquesta és perquè és un mirall d'una situació totalment desfavorable i que esperem que no perduri aquesta situació, i també que aquesta manera de procedir, d'haver de fer aquestes ajudes, com abans ha explicat en Francesc, que a vegades costa trobar la manera de poder fer certs ajuts, doncs això és causa de la llei d'Hisendes Locals, que és una llei espanyola, que depèn del Congrés dels Diputats, i que esperem que aviat en tinguem una de catalana i que en aquest cas pugui tindre uns factors progressius i redistributius.
Bé, per tant, Sembla bé, no? S'aprova per unanimitat, de tots els grups. Passaríem al següent punt, el punt número 8, aprovar, si s'escau, el pla d'inspeccions d'activitats i obres de Sant Soni per al període 2013-2017. No? Això és continuació del que en el seu moment es va aprovar i ja inicialment hi va haver el tema d'activitats que en l'any 2010 ja es va aprovar tirar endavant una, com diria, una, un règim de comunicació amb un, tot un seguit d'activitats per facilitar que sigués més fàcil que les persones que volen obrir algun tipus de negoci o d'activitat ho tinguessin més fàcil. Això ha tingut continuïtat. En el 2012 es va aprovar fins una manera d'incorporar també obres, en aquest cas, i poder-ho també agilitzar totes les llicències d'obres, llicències més que llicències, permisos d'obres, que abans era llicència i era més llarg tot el tràmit, doncs passar a un tema de comunicació també, una bona part d'elles, i després, tant el 2010 com el 2012, hi havia la, diguem, obligació entre cometes o la intenció de muntar un pla d'inspeccions d'aquestes activitats i obres, no? I la idea és aprovar el pla d'inspeccions d'activitats i obres del 2013-2017, que serà un programa que es farà anualment i que després anualment hi haurà una memòria, no?, que es farà una reunió amb tots els grups municipals per veure doncs, com ha anat el programa d'inspeccions. Com deia, són dues vessants. Una cosa són les activitats, que es, en el programa d'inspeccions, diguem, hi entrarien totes les que s'han implantat en el règim de comunicació o declaració responsable. També hi entrarien la resta d'activitats existents, llevat d'algunes que són competència de la Generalitat, que són una minoria. Sobre 2.066 activitats, només 10 són competència de la Generalitat. I després hi entrarien les activitats, diguem-ne, no legalitzades en funcionament. No? La nota diu clandestines, volguem dir activitats que no tenen cap tipus d'autorització i també entrarien en aquest pla d'inspecció. Amb el tema d'activitats, el que es faria, perquè no es poden, diguem, no es poden fer el seguiment de totes, de les 2.000 i pico el que servirà és, perquè són activitats algunes molt antigues, es farà un cens i així se sabrà realment quantes activitats tenim, igual passem de 2.066 a 1.800 o 1.900, però estaran al dia perquè es farà un cens d'activitats, i les que hi ha pendentes que es van obrir des del 2009 sense intervenció administrativa, que són 156, aquestes són les que entrarien en aquest criteri de seguiment d'aquestes activitats o de control. I es faria servir uns barems, s'està ja tenim un programa fet per la Diputació de Barcelona, s'està ultimant l'afinament d'aquest programa, i el que es faria seria fer un llistat de totes les activitats i puntuar-les segons l'índex de criticitat, o sigui, segons índexs ambientals, índex d'aforament, etc. Hi hauria una manera de puntuar-les, hi haurien les activitats més problemàtiques, diguem-ne, que tindrien preferència sobre d'altres, no? I d'aquestes, doncs, es diria, bueno, se'n poden controlar o fer el seguiment del 30%, del 40%, i després hi hauria també, de les altres que no es fessin, doncs, aleatòriament, controlar-ne un percentatge també d'aquestes altres activitats. I amb obres també es faria un seguiment especialment de les primeres ocupacions d'edificis plurifamiliars, no? de blocs i d'edificis o construccions que tinguin una alçada de sostre superior a 10 metres. I tant les menors com els assabentats, que ara moltes d'aquestes són menors assabentats, que és molt ràpid el seu tràmit, es faria aleatòriament, no? Es faria un mostreig i es faria un seguiment. Això depèn, clar, com és normal, dels recursos humans, no? i important, no? I econòmics. Però jo crec que hem posat totes les facilitats per agilitzar qualsevol obra o activitat. Doncs ara el que fem és un pla de seguiment d'aquestes obres o activitats, no? Prioritzant les que siguin més, que puguin tenir més problemes. Això a part de qualsevol activitat que ja estigui regulada d'abans, però que ocasioni molèsties, una queixa d'un veí, una percepció tècnica de que alguna activitat no funciona bé, encara que no surtin al llistat de les que s'han d'anar a revisar, també revisaran, de motu propi o per denúncia o per qualsevol tipus de queixa que hi hagi. Jo crec que s'ha fet una bona feina per part dels tècnics de l'Ajuntament i és un compromís, no?, de fer aquestes inspeccions, que crec que és bo per tots, no? És bo per tots. Endavant, Francesc.
Bé, en principi nosaltres hi votarem a favor. Ens sembla que en primer lloc s'ha de fer, no? I ens sembla que el pla, doncs, està ben planificat i ben dissenyat i per tant hi donarem el nostre recolzament. Sols fer una puntualització, no? I aprofitant, doncs, que l'alcalde porta directament aquesta àrea, no? I depèn directament d'ell. Jo crec que, i aquesta és una queixa que sovint la sentim al carrer, no? Aquella persona que vol posar en funcionament una activitat, doncs a vegades les traves que des de l'administració, no? Administració local i altres administracions, doncs a vegades se'ls posen de demanar moltíssimes coses, no? Fa gaires dies un programa de televisió em sembla que es posava en evidència, no? L'excés de cel en la demanda d'algunes coses, no? Un tema de sorolls en un lloc on no hi vivia ningú. És a dir, que jo demanaria a l'alcalde una mica el lideratge polític de posar el sentit comú amb la burocratització a vegades dels procediments i de les inspeccions i els seguiments que cal fer, que s'han de fer ben fets, però sempre sabent trobar el punt adequat, no? I que això, doncs, tots sabem que no sempre es produeix d'aquesta manera i per tant jo crec que aquí també és important el lideratge polític per marcar de quina manera cal fer totes aquestes coses.
Endavant. Carme.
Bé, des d'Iniciativa donarem el suport a aquest pla que és complert, però amb un sí crític, perquè des del primer moment van dir que era important establir un percentatge d'inspeccions, o sigui, sobre el total d'activitats obertes, dir un 10%, un 15%, marcar un mínim, i en canvi en aquest punt és el 7, us vaig a llegir el que posa. Adequar la càrrega d'inspeccions planificades, o sigui, la quantitat d'inspeccions, adequar-la a l'actual conjuntura socioeconòmica, als escenaris pressupostaris previstos en els propers anys i a la disponibilitat de recursos humans i materials que s'anirà definint anualment en els programes d'inspecció. Òbviament això és molt laxa, o sigui, no determina res. Està molt bé tot el plantejament. A mi, nosaltres pensem que potser el que falta és marcar un mínim d'un 10, un 15, marcar-se un objectiu i després modificar-ho d'acord amb la possibilitat del municipi, no? Pensem que és molt positiu perquè la possibilitat d'obrir un negoci, de fer activitat, però també mantindre una mica d'alerta que no tot el món és orégano, no? O sigui, que es pot fer de tot, que tindre una mica d'alerta a la gent de que, bueno, n'hi ha una inspecció i que es té que tindre en compte tot el que és la normativa respecte a activitats, encara que no t'ho demanin expressament. Per això ho valorem molt positivament. Ens falta això, marcar un percentatge sobre la totalitat d'activitats anual, que tampoc són tantes, i després també ja va apuntar el senyor Perapoc un document, un checklist que es diria en una auditoria, que és el mateix, una sèrie de qüestions que fossin les mateixes per totes les inspeccions, o sigui, fer una correlació de totes les inspeccions que fossin similars, que no depenent de la persona inspectora pogués canviar el criteri, marcar unes preguntes estàndards per fer el mateix tipus d'auditoria o a l'activitat. Aquests dos punts potser manquen a aquest pla.
Bé, jo crec que estem en bon camí i bueno, aquesta serà una eina interessant. Jo crec que la podrem anar retocant i com que es farà anualment una memòria, podrem entre tots veure, no, si hem aconseguit els objectius que s'havien marcat. Per exemple, d'activitats, aviam, hi haurà les inspeccions que no seran planificades, que és les que jo deia de denúncies, indici d'irregularitat, no? Que es vulgui mirar alguns vectors, el millor abocament al clavegram, doncs es diu, mira, es miraran, no, el 30% dels que facin abocament al clavegram per fer comprovacions. Aquestes es miraran de fer totes, aquestes, les que es marquin com a no planificades. Les planificades, encara que semblin poques, jo estava parlant de més de 150. Això difícilment a nivell tècnic, amb els recursos humans que hi ha, es podran fer totes. Per això el bo és poder valorar aquests indicadors, no?, d'afectació al medi ambient o la seguretat, no?, i aquests poder-los apuntuar, que això encara no està fet, i sobre el que surtin podem saber, no?, de dir quantes en surten, no? Perquè si posem ara un 10%, potser ens en quedaran bastantes d'aquestes que diem que poden afectar el medi ambient, etc., o no?, el tema de sorolls, etc., i si posem el 10%, igual n'hi ha que també volem fer i no les farem. Val més no marcar això, sinó que d'entrada confiar en els tècnics i després poder repassar les que s'han fet, perquè aviam, com ho diria, no, el que deia la Carme amb el sí crític, no tot el món serà orégano. Per què? Perquè les activitats, algunes són molt senzilles, no? Un comerç que no fa cap soroll, que és una botiga, i d'altres el que ha de fer és, com abans el que feien era entrar un projecte i el tècnic municipal revisar, dir les mesures, les coses que no estaven bé, rectificar-ho, era llarg tot aquest procés. Ara moltes d'aquestes el que entres és un projecte signat per un tècnic, i que ell ja diu que allò s'ha, llavors entra un paper, conforme s'ha fet i compleix tot. Llavors ja la directiva de serveis, les normatives que han sortit ara d'agilització de l'administració, fan que es doni l'autorització i a posteriori l'Ajuntament és com faria, si creu necessari, aquesta comprovació, aquesta inspecció. Però no totes és, diguem, és impossible, perquè anem enrere, anem amb 150 que ja tenim dependents. Per això hem de prioritzar les que poden ocasionar molèsties o que ens interessa per algun vector mediambiental que ens interessa fer el seguiment. Jo crec que estem en el bon camí. I com deia en Francesc, també de vegades el que ens arriba, no sé, jo ho dic com a exemple, aquesta setmana una persona em diu, volen obrir una activitat, i això era el dimarts d'aquesta setmana, i no tenen el permís d'obres, eren permís d'obres menors però un projecte, i jo vaig trucar i clar, havia arribat el divendres, no?, la demanda en torn el divendres, i m'estaven parlant de dimarts que no tenien el permís. Dius, bueno, la llei permet, no?, diu un mes, hi ha un mes de temps. Clar, anant bé, en una setmana tindrà el permís d'obres que després farà possible obrir l'activitat. De vegades també és el que ens arriba, i jo crec que si hi ha algun problema amb alguna activitat que s'endarrereix, no, la crítica i l'autocrítica hi ha de ser, i una trucada, i si hi ha alguna cosa que queda encallada, després es vol saber les raons perquè ha quedat encallat, perquè de vegades hi ha una raó de pes, no? Però jo crec que estem en el bon camí d'agilitzar i de no, això d'agilitzar i de no entorpir en cap moment algun emprenedor o emprenedora que vulgui muntar alguna cosa, i així s'està aconseguint, perquè és molt ràpid el temps de resposta actualment, però bueno, tot és millorable si alguna vegada fallem. Jo crec que tots valoreu positivament, no?, aquest pla d'inspeccions que s'estableix, per tant quedaria aprovat. Aprovació provisional de la modificació puntual és el punt número 9. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla de millora del polígon 2 de la carretera C35. Això es va comentar a la comissió informativa. Aquest tema també és urbanístic, em pertoca a mi. Això és la part del que en dèiem la forestal, no?, temps enrere, que eren dos polígons, o són dos polígons, el polígon 1 que és la forestal i el polígon 2 que és la part que donava a la via, que és on hi havia hagut una fusteria, un taller de planxisteria, no?, unes naus, no?, que són Sibina, Aiats, no?, o eren, no?, jo no sé de qui són ara. I en el seu moment es va aprovar un pla urbanístic i, diguem-ho clar, no?, els propietaris d'aquella zona van considerar que no tenien els mateixos drets que la zona, diguem, de la forestal, en quant a sostre, especialment, en quant a sostre, vaja, i van interposar una demanda judicial, i això va sortir una sentència que va dir que, no, que s'havia de corregir, que havien de tenir més sostre. Això és el que es va fer. Urbanisme ja ho va publicar en l'edicte del director general d'Urbanisme l'any 2008, i després faltava que l'Ajuntament fes aquesta modificació puntual, no, provisionalment, perquè després això passa a la Generalitat de Catalunya. S'ha endarrerit molt perquè Adif, el tema de del tren, doncs ja anys enrere ells deien que també volien participar en una part de sostre dels diferents llocs, i això ja va quedar tancat en el seu moment. I després a DIF el que passava era que la línia d'afectació de DIF són 20 metres, no? Clar, si la línia d'afectació era 20 metres, ens carregàvem especialment tota la zona de l'equipament municipal, tota la zona, que ara hi ha un pàrquing, però que més endavant hi pot haver algun altre equipament. I el que s'ha fet és aconseguir, doncs, que aquest límit d'edificació passés dels 20 metres a 8 metres, no? Es fes una reducció normal, no? Que hi ha al carrer, i que així és com passa en tot el sector paral·lel a la via del tren, eh? Passa també en llocs que hi ha vivendes, que també la línia d'afectació també es va reduir. Salvat tot això, doncs, per això, com que el mandat ha estat concedida per resolució del 16 de l'1, l'Ajuntament va estar en una solució de reducció i que ha estat concedida ara fa poc, aquest any 2013, eh? Per tant, és el punt que es porta a la seva aprovació, si s'escau. Una paraula?
Sí. Des del CUP no podem votar a favor d'aquest punt, més que res per la part de l'apartat de la quantitat de sostre que la vam en aquelles parcel·les. Ja no estem d'acord en com es va, amb els acords que es van fer de la forestal. Creiem que hi ha una quantitat de sostre, el que en diem la zona de la forestal, que es pot arribar, tenen dret a construir edificis de fins a 7 plantes, una, si no m'equivoco, unes alçades totalment desmesurades per el que és el municipi de Sant Celoni, i per tant no podem estar a favor d'encara elevar més el sostre d'una part d'aquestes parcel·les. Sí que estem d'acord amb la disminució dels metres de la línia del tren, del ferrocarril, però no podem votar a favor i per tant votarem en contra.
Alguna altra paraula, Carme?
Des d'Iniciativa també votarem en contra d'aquest apartat. Això és una resolució d'un jutge, però el jutge ha fet justícia per a una gent que demanava una cosa que era en proporció a lo ha trobat el jutge correcte, no? Llavors, abans de llegar a arribar a un judici en què es pren aquesta decisió, la negociació ha sigut molt pobra, perquè arribar a un final en què n'hi ha un edifici aprovat de planta baixa, 7 plantes i àtic al costat de la via del tren a Sant Celoni és completament una aberració al segle XXI en un poble que diu que viu de cara al bosc i a la muntanya, i farem això al costat de la via del tren a 8 metres de la valla de la via del tren. Ho trobem completament una barbaritat. El jutge ha decidit que és lo just per a aquests propietaris, però abans la negociació no abans d'arribar a judici es tindria que haver acordat algun altre tipus de compensació per a aquests propietaris per no arribar a aquest extrem. Jo no sé si s'arribarà a fer aquest bloc, potser sí, dintre d'uns anys, però nosaltres des del primer moment estem en contra de fer més habitatges o més habitatges per res amb aquest poble, que ara mateix té un munt d'habitatges desocupats i plans parcials aprovats. No és el lloc ni és a l'edifici oportú de cap de les maneres per Sant Celoni.
Bé, sempre amb urbanisme, quan es comenta al cap d'uns anys un fet, no? I es pot comentar amb tota normalitat el que s'ha fet uns anys enrere, segurament ens hauríem de, no, poder passar aquests anys enrere i veure la situació que hi havia al nostre municipi. Una empresa que els veïns, no, veïns de Sant Celoni, no només del barri de Sant Celoni, intuïen i que era problemàtica, hi havia tot un seguit de problemes, s'intuïa que era una empresa que comportava un cert perill, i es va començar a plantejar pels diferents grups municipals en aquell moment de poder desmantellar i que marxés aquesta empresa del terme municipal. Es van fer estudis econòmics, va ser tot un procés llarg i farragós, i es va primar per part de l'Ajuntament, entenc jo, es van primar diverses coses. Una, que hi hagués no, la informació als veïns, es va fer. Dues, aconseguir més terreny del que pertocava urbanísticament com a equipament. Si ens mirem el plànol, tota aquesta zona d'aquí és d'equipament, clar, a costa de que l'alçada sigués superior, no? Després que hi hagués una zona comú, zona verda gran en aquí. Vull dir, hi van haver tot un seguit de sessions per part de, no, en aquest cas de la propietat, que es van negociar. Jo voldria dir que quan es va, diguem, tancar pràcticament la negociació, perquè hi havia un contacte molt directe amb el veïnat d'aquesta zona d'aquí i amb el Jaume Martori, que me'l apreciava molt, ell estava molt fotut i jo el vaig anar a veure a casa seu i li vaig comentar la solució que s'apuntava i ell va dir: no dubteu que el que és bo és que aquesta empresa en aquí no hi sigui, a nivell de perill, a nivell de molèsties, a nivell de tenir aquesta zona, diguem, ordenada diferent. Jo crec que, vaja, va ser el que, segurament amb errors que no hi poden haver, va ser el que em va impactar més, i vaig creure que les alçades poden ser discutibles, però el sostre s'ha de posar en algun lloc amb els números que s'havien fet en el seu moment i en l'etapa de negociació que hi va haver sobre un carrer pel mig, que tampoc hi era. Vull dir que jo crec que la solució, que la veurem o no la veurem, però de moment l'Ajuntament podem gaudir d'una zona endreçada, sense molèsties, i d'un equipament que ara és pàrquing, però que pot ser un equipament de qualsevol ús el dia de demà, el dia que l'Ajuntament decideixi. I jo crec que és una bona solució, i a més és un tema d'allò que diuen d'imperatiu legal, no? Perquè és una sentència que hi ha hagut i que jo entenc que l'hem d'acatar, no? I tirar endavant, i tirar endavant. Segurament, no ho sé, jo el tema de les alçades, segurament no ens el podem imaginar, potser serà un nyap, però en segons quines ciutats jo he vist alçades diverses que conviuen perfectament, alçades diverses que conviuen, i que no és que tinc costumis, que tampoc fa mal d'ulls. Vull dir, jo almenys tinc el criteri de que en segons quines zones del municipi de Sant Celoni és més important els espais comuns que pots tenir de convivència que no diguem-ne el sostre que et puguis tenir d'alçada. És una manera de pensar, potser vaig equivocat. De fet, en urbanisme la ciutat compacta es parla molt i la gent progressista almenys hi creiem amb el tema de ciutat compacta. No dic l'exemple de la Forestal, amb el seu conjunt, no, d'espais de convivència, no de la caseta i l'hortet i d'estar, diguem, força més aïllats. És la meva manera de pensar. Francesc, després, si cal.
Podria preguntar al secretari, no sé si aquest punt és, requereix majoria simple.
Sí, sí, majoria simple.
Molt bé, gràcies. Jo voldria fer algunes reflexions en relació a les coses que s'han comentat. En primer lloc, estic totalment d'acord amb el que ha dit l'alcalde. Fa una bona colla d'anys la problemàtica principal la generava l'indústria. No? Una indústria que quan es va crear quedava fora del municipi, però el propi creixement del municipi la va acabar englobant i va acabar generant una sèrie de molèsties per molts veïns i veïnes de tot el municipi, però especialment de la zona d'Illes Velles, de la zona al voltant de l'estació. I tots els grups polítics, inclòs Iniciativa, en el seu moment, doncs, varen treballar perquè això fos possible i es trobés una via perquè l'empresa pogués marxar i la traguéssim del mig del poble. En aquell moment governava d'alcalde el senyor Castanyo amb el tripartit, amb Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds, que varen donar-hi recolzament a tot el projecte que hi havia. Nosaltres, com a grup que estàvem a l'oposició, que era l'únic grup que estàvem a l'oposició, també hi vam donar recolzament, per tant vam aprovar favorablement la modificació puntual del pla general. És cert que té una densitat important. Va ser la via per la que, evidentment, a la negociació nosaltres no hi vam participar, va ser l'equip de govern qui va negociar directament. Nosaltres en aquell moment vam donar confiança i vàrem entendre que es va negociar el millor que es va saber i buscant la millor solució. Hi ha una densitat alta, segurament en aquests moments doncs, ens fa mal als ulls, ens molesta. I sí que és cert que en aquests moments el que portem a aprovació és la modificació puntual del pla de millora fruit d'una sentència judicial que encara incrementa més aquest sostre. I aquí nosaltres doncs us haig de reconèixer que també ens hi sentim especialment incòmodes, perquè entenem que és una mica clavar, picar a sobre del clau, no? D'una situació que ja pesava i que ja entenem que té una densitat alta. En fi, no sé què passaria si no ho aprovéssim quan hi ha una sentència judicial al respecte, no? Nosaltres tampoc voldríem que això passés, per tant el nostre vot el que intentarà és que això tiri endavant, i si haguéssim tingut que votar-hi a favor, doncs ho hauríem acabat fent, però ens hi sentim incòmodes i per tant el nostre posicionament serà l'abstenció perquè és una imposició, no és allò que vàrem aprovar en el seu moment, però també és cert que ha de poder tirar endavant. Per això he fet la pregunta de si requeria majoria absoluta o requeria majoria simple, perquè s'entengués perfectament quina és la postura i el posicionament del nostre grup en el tema en concret. Per tant, nosaltres, amb la voluntat de que això acabi tirant endavant, perquè és fruit d'un treball intens que es va fer molts anys enrere, doncs el que faríem seria abstenir-nos.
No, era el Joan abans, has fet tota una dissertació. Sembla ser que l'important era treure la forestal, però si al final hi ha un bloc de...
Set plantes.
Set plantes, més àtic, més planta baixa.
No ho sé, set plantes.
Però això són nou. És una barbaritat. No miris com ho miris. O sigui, és això el que volia dir.
Sí, s'ha comentat, la prioritat era treure la forestal. Això ningú ho discutia. Al veïnat de les Illes Velles aquí havíem tingut, no, manifestacions, havíem tingut pancartes, i després va obrir un procés molt tècnic d'allò. I la intenció política quina va ser? Espais lliures, equipament, més del que hi havia, i una part de l'aprofitament que siguéssim per vivenda social, per l'Ajuntament, diguem en aquest cas. I així una part d'aquestes vivendes també seran, no recordo ara, no tinc els números aquí, però també era per l'Ajuntament. Vull dir que jo crec que... I aquí és el polígon 2, estem parlant només d'una part, el polígon 1 ja està aprovat definitivament, només és el polígon 2, clar. Si això no s'aprovés, jo entenc que fins i tot podríem demanar danys, no sé, danys i perjudici, responsabilitat. Vull dir, entraríem en una dinàmica complexa i el límit que aprovem també de la Renfe també es posaria en qüestió. Jo crec, vaja, tothom és lliure de votar, però jo, clar, quan tires enrere, i aquí es comentava, no? Érem quatre grups i quatre grups van votar a favor de les alçades que hi havia, que eren planta baixa i sí, si no recordo malament, amb una densitat important, no? Però és que el cost d'aquí, el cost econòmic que sortia, era un cost molt important. Si es va posar sobre la taula, jo recordo perfectament tots els grups polítics aquí dient quin cost tenia per l'Ajuntament comprar tot això, no? I bueno, es va fer una valoració i era, bueno, no sé, 3.000 milions de pessetes, una cosa totalment inassumible per part d'un municipi, no? I això, i es va descartar aquesta solució i es va entrar en un procés de negociació de que la forestal no sigués, que era l'objectiu, no? Jo crec que ho vam aconseguir entre tots, entre els quatre grups que en aquell moment hi havíem a l'Ajuntament.
Doncs en aquest cas, tal com apuntes ara al final, doncs apel·lem a condicions econòmiques d'una possible indemnització als propietaris i no apel·lem a la convivència com has fet abans, perquè fer una planta, bueno, un pis de 8 pisos, amb 8 plantes, més enllà de la via, si això és apostar per un poble de cohesió i de convivència, sembla que els paràmetres no són així. Dubto que un pis de 8 plantes just després de la via sigui un model de cohesió de poble. Això que apel·lem, si un cas, a la por, a la indemnització econòmica, que no pas a la convivència.
Potser he dit paraules que no s'esqueien, vull dir, no, jo cohesió no n'he parlat, no? Aquella zona, convivència potser sí, doncs no, sí, no és el cas, no? Era el cas era resoldre un problema que teníem diguem en el centre de la població ja, perquè s'havia transformat en una indústria rodejada de veïns i veïnes que també es mereixien una més qualitat de vida, no? Per tant, si sembla, entenc que el vot és negatiu per part d'Iniciativa, la CUP, abstenció per part de Convergència i el vot favorable per part del PSC. Per tant, quedaria aprovat. Passaríem al següent punt, que seria aprovar, si s'escau, el pla per la mobilització d'habitatges buits de Sant Celoni i la Vallòria i el seu programa d'inspeccions anuals pel 2013. Bé, això també em pertoca. Bé, jo crec que estem en un, en un moment delicat, no? Ja tots ho sabem, amb el problema de l'habitatge per diferents raons, i entre tots hem intentat, no? En els diferents ajuntaments, intentat tirar endavant que els habitatges buits de Sant Soni es posessin a l'abast de la població, no? Per diferents raons. Una, perquè hi ha gent que necessita un habitatge. Dues, perquè també això pogués influir en el preu de l'habitatge, de lloguer especialment, que poguessin tenir uns lloguers més adients, i amb la situació que hi ha de famílies amb necessitats, doncs també poguéssim introduir una part d'aquests habitatges amb habitatge social o amb el que diem el nou pla també de lloguer segur, no? Que és un tema que s'està treballant per part de l'Ajuntament. En aquest pla el que es fa és com ho diria, afrontar una realitat, no? En el Pla Local d'Habitatge 2012-2017 era una de les línies que es parlava d'això dels habitatges buits, poder-los posar a l'abast de la població. Hem de tenir en compte que pels números que tenim hi ha 382 habitatges buits al municipi, i en el seu dia es va aprovar un reglament municipal l'any 2008 que definia que era un habitatge desocupat, i després tenim la llei de la Generalitat de Catalunya, la llei de dret a l'habitatge, que també defineix que és un habitatge buit, no? Que és un habitatge que no està ocupat, que fa més de 2 anys que no està ocupat. Aquest pla el que fa és ordenar tot el tema administratiu, no? El procediment administratiu de tirar endavant un expedient, fer la investigació i detectar si hi ha aquesta situació anòmala que intuïm, i resoldre l'expedient, no? Per tal de dir que aquest habitatge és un habitatge buit, no? Després d'això, no només és un tema de, com ho diria, de gravar aquell habitatge, sinó de posar o de fer possible, doncs, de que l'entitat, la persona que té aquest tipus d'habitatge, doncs, se li puguin oferir solucions per tal de que aquesta propietat faci la funció social per al que normalment entenem tots que és l'habitatge, no? Es pot fer establint garanties amb els propietaris, no? de rendes, d'assegurança per desperfectes, l'aval al lloguer de la Generalitat, i jo crec que d'aquesta manera podem, doncs, aconseguir que més habitatges surtin a lloguer, o siguin habitatges que fins i tot es pugui pensar en que siguin cedits a l'Ajuntament de Sant Celoni per tal de fer lloguer social via oficina d'habitatge. Després, a més, hi pot haver altres mesures. Una són de caràcter fiscal, que seria el recàrrec del 50% de l'IBI, i després també la Llei d'Habitatge de Catalunya diu que si un habitatge està més de 2 anys buit, es pot iniciar un expedient sancionador si no s'ha acollit a cap de les mesures que l'Ajuntament ha facilitat, no? Perquè ho posessin al mercat de lloguer. Fins i tot la Llei del Dret a l'Habitatge aquesta falta la tipifica com una falta molt greu, una falta, infracció molt greu. El que es planteja aquí també és fer, ja concretant per l'any 2003, fer un programa d'inspecció, de inspeccionar els habitatges que, gràcies al que hem aprovat entre tots aquí, del tema especialment de les plusvalues, no? De que les plusvalues no afectessin a la gent que ja ha tingut que deixar l'habitatge amb una entitat bancària, doncs d'entrada aquestes dades, com que ja les podem tenir, doncs insistim en aquests 30 habitatges aproximadament que hem detectat, de començar aquest procés, no? D'expedient, esbrinar i tancar-ho, i com que bastants d'aquests ja fa 2 anys, doncs ja entraríem en el procés de poder, diguem, d'alguna manera aconsellar o posar a disposició de les persones o de les entitats les facilitats que l'Ajuntament o les fórmules que l'Ajuntament planteja perquè tal que aquest habitatge es pugui entrar en un habitatge més social. L'àrea geogràfica, bueno, bé, tot detallat, no? Els criteris, l'àrea geogràfica Sant Soni i el Vallòria, com hem dit, i l'actuació inspectora serien 3 persones de l'àrea de territori. I el que també es posen aquí, es comenta que a més d'aquests 30 habitatges, el que es va aprovar, si no recordo malament, en una junta de govern, que era aquest conveni, que no ens agrada gaire perquè són habitatges que s'han quedat les entitats i és un conveni que s'ha fet a nivell estatal de 5.000 i escaig habitatges que s'han posat a disposició teòricament de famílies amb necessitats i a Sant Soni hem esbrinat que són 4 aquests habitatges i que també farem per manera de que surtin amb un preu no, raonable de lloguer. De lloguer. Jo crec que per primera vegada tindrem un pla per tal de poder fer un seguiment d'aquests habitatges que hi ha buits al municipi. Això no treu que una cosa són aquests 30 que comentava, que també hi haurà un esforç per part dels professionals de l'Ajuntament, que si hi ha uns veïns que denuncien que es pensen que un habitatge ja fa això, un any, dos anys que està buit, que la plataforma d'afectats per la hipoteca també ho detecta, doncs l'Ajuntament també ho posarem a més en aquesta llista per tal de començar l'expedient d'algun d'aquests habitatges, per tal de també d'esbrinar aviam si són habitatges que ja fa més de dos anys que estan buits i poder no, iniciar tot el procés d'acord, de consens amb el propietari i poder-ho posar al lloguer, a lloguer social. La idea d'aquest pla és aquesta, que va, això, va en paral·lel amb altres aportacions que fa el Pla Local d'Habitatge per tal de tirar endavant una eina d'aquest tipus que crec que és important, crec que era no, necessària i que és important, no? Si hi ha alguna paraula, endavant. Dani?
Sí, un parell de cosetes. La primera, doncs, sí que recordar que anem tard, com sempre, no? Anem molt tard. El reglament per determinar la condició d'habitatges desocupats es va aprovar l'any 2008. Va ser una moció que va presentar la CUP i es va aprovar per tots els grups municipals i hem esperat, doncs, 5 anys a començar, doncs, a treballar en aquest sentit. Anem molt tard. Anem molt tard perquè la situació amb l'habitatge és la que és, perquè també la CUP, des de que ha entrat a l'Ajuntament, ha anat denunciant que a Sant Celoni faltaven unes polítiques d'habitatge, una estratègia cap on anar, i tot just ara ens posem a treballar cap on van totes aquestes polítiques d'habitatge, però ara és quan ja anem tard, perquè hi ha molta gent que està sent desnonada, i ara ja seria el moment de l'acció. O sigui, valorem molt positivament tot aquest anàlisi que s'ha fet, el pla, doncs, tot revisant-lo, doncs, sí que és impecable, evidentment, són declaracions d'intencions tot, per això que ara hauríem d'estar actuant i no fent els anàlisis. A partir d'aquí també comentar que em sembla que has comentat que eren 30 i alguna pisos, no?, propietat dels bancs. Nosaltres sí que ens agradaria bastant més i anar també als pisos buits de les immobiliàries, anar als pisos buits de les persones que tenen una segona, tercera, quarta i cinquena residència i aprofitar, doncs, tots aquests pisos buits que hi ha. I a partir d'aquí, doncs, felicitar els tècnics per la tasca feta amb el pla.
Gràcies. Carme?
Des d'Iniciativa donarem suport a aquest pla, encara que, com diu el Dani, està una mica ja desfasat. Han passat els anys i la situació social és diferent i potser potser és una idea una mica romàntica, perquè tot plegat el que planteja aquest document, no?, si no es fa efectiu, i realment ara hi ha una situació social i econòmica diferent i n'hi ha pisos que realment el que no poden és ni vendre'ls ni llogar-los, o sigui que aquí potser ens trobarem amb una situació que el plantejament inicial no es correspon a la societat tal com està l'habitatge ara mateix. Pisos que estan buits però que no n'hi ha manera ni de llogar-lo ni de vendre, i la gent està desesperada per intentar agafar el que correspon a aquesta vivenda, no? Llavors haurà que fer potser una mica de mans i mànigues en segons quins casos. Només això.
Gràcies. Sí. Sí.
No, només, després d'haver escoltat els nostres companys de la CUP, ens agradaria saber el dia que vam estar treballant tots sobre el tema de l'habitatge on éreu, perquè ens està molt bé que vingueu aquí dient que us preocupa molt això, però vam estar discutint en unes reunions que es van fer sobre la presentació del pla de l'habitatge i no vam trobar ningú del vostre equip per poder-nos ajudar.
Bé, sembla que és una al·lusió.
Sí, bueno, en Francesc sabrà, perquè va ser 4 anys alcalde, que el tema habitatge sí que l'hem treballat, molt, el vam intentar treballar junts, segurament vam fer bastants avenços, però no es va materialitzar amb gaire res. Però dir-nos que no ens interessa l'habitatge i que no hem treballat l'habitatge, tinguem l'experiència que vam estar 4 anys burxant per defensar un habitatge digne i a l'abast de tothom, em sembla una mica desmesurat.
Sí, Francesc, endavant.
Una mica per al·lusions. Fet dir que no es va fer gairebé res, em sembla que és faltar la realitat. És a dir, es va fer molta feina que el nostre grup portava en el seu programa electoral, si no us confongueu. La major part de les coses que vam fer no va ser perquè vosaltres les voleu fer. Coincidíem que tots dos grups estàvem d'acord que havien de tirar-se endavant. Tota l'oficina d'habitatge i una enorme feina que es va fer, que ara també està donant fruits, perquè és tota una estructura, una organització, una sèrie de convenis, de coses que es van fer, que permeten també en aquests moments poder-ho treballar. És a dir, el coneixement dels pisos buits, doncs és una feina que es va fer en l'anterior legislatura. És a dir, es va fer molta feina, algunes coses proposades per vosaltres, moltes coses perquè nosaltres teníem la voluntat de tirar-les endavant. En fi, dir que no es va fer res, doncs em sembla també faltar la realitat.
Endavant.
Res. Totalment desmesurat l'aportació del regidor en Josep Maria. Dir que potser si nosaltres no estàvem a aquella reunió no va ser perquè volíem. Nosaltres també el que fem és no política només dintre les institucions, sinó també al carrer, i estem contínuament al carrer amb els agents socials defensant l'habitatge, i el fet de condicionar la no assistència a una reunió dintre del ple de Sant Celoni i dir que la CUP no està a favor de la defensa de l'habitatge, jo crec que és totalment desmesurat. O sigui, agrairíem que mesuréssim les paraules.
Bé, jo crec que hi posaria en valor la feina feta de temps enrere, que segurament es va iniciar en el seu moment i té continuïtat, i ara tenim una eina per mi importantíssima, no? Un pla d'inspecció, i com us comentava, són aquests 30 habitatges, però ho diu molt clar, no? Que l'expedient per declarar un habitatge buit es pot iniciar d'ofici, no? Perquè els serveis municipals detecten algun habitatge buit a instància de part, que pot ser que un propietari li interessi estar en el llistat d'habitatges desocupat, perquè també pot tenir uns avantatges de que l'Ajuntament li garanteix un lloguer segur i li garanteix, si hi ha reparacions o hi ha desperfectes, que hi hagi una assegurança que ho cobreixi. I també l'acció pública, no? L'acció pública, que és important, com comentaven els companys de la CUP, de la gent que està al carrer, de la plataforma, que tinguin o associacions, etc, que poden doncs denunciar o posar en coneixement de l'Ajuntament la seva sospita d'un habitatge que fa buit i que fa mesos que està buit, no? Per tal de que entri dintre d'aquests períodes que després l'Ajuntament pot actuar amb la llei que ho protegeix, com és la llei del dret a l'habitatge de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que valorem tots positivament per les paraules que he sentit de que no diré si és tard o no, però ho tenim, no? Ho tenim, si s'aprova, i que ja es pot començar a treballar dintre d'aquest, bueno, dintre d'aquest any 2013 amb un compromís ferm d'uns habitatges ja de posar fil a l'agulla. Per tant, entenc que tots els grups hi estan d'acord. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt. Proposta d'acord per deixar sense efecte, si s'escau, el pla econòmic financer aprovat pel ple municipal en data 19 de juliol del 2012.
Sí, bona nit novament. Bé, tal com es diu, no, el que l'any passat quan vam aprovar el pressupost veníem d'una liquidació del 2011 que es va tancar en dèficit, és a dir, el resultat pressupostari va ser menys 31.000 euros, la capacitat també doncs de finançament de tot l'any 2011 va ser ens va faltar 1.300.000 euros, i les paràmetres de la llei pressupostària, de la llei d'estabilitat pressupostària, és que no es compleix aquests requisits, la capacitat per poder finançar tot això, doncs s'hauria de fer un pla econòmic financer a 3 anys fins doncs deixar la capacitat a zero, no? Doncs cal dir doncs que després de la liquidació d'aquest any, i també per tot l'esforç, perquè això també a vegades ha de dir, és a dir, s'han de primar moltes coses, no? Però també complir el que diu la norma, per tant, doncs el dèficit també és una tasca important per part dels serveis econòmics, en aquest cas per part d'intervenció, perquè és una de les tasques i les funcions que ha de fer complir. Doncs en aquest cas cal dir doncs que el tancament d'aquest any, com que hem tancat amb una capacitat financera segons el sistema europeu de 2.600.000 euros, vol dir doncs que hem pogut deixar sense efecte doncs aquella previsió a 3 anys en 7 mesos, i per tant doncs no solament de sense efecte, sinó que també el pressupost que ara està prorrogat fins que no aprovem el proper compleix els paràmetres dintre de l'estabilitat pressupostària.
Una paraula?
Bé, una mica com que abans potser aprofitaria per alguna referència que s'ha fet en algun altre punt, no? Quan es parlava de que el 2011 es va generar una situació de dèficit de 30.000 euros que va motivar l'haver de fer aquest pla financer. Bé, estem parlant d'unes quanties econòmiques mínimes. Jo crec que per sort la gestió econòmica que es va fer va ser correcta en la darrera legislatura, que va permetre que els romanents de tresoreria es mantinguessin, perquè si no en aquests moments doncs estaríem certament amb dificultats, i per tant doncs, aprofito una mica per fer aquesta puntualització que m'ha semblat que abans s'havia obviat d'una manera deliberada. Nosaltres hi votarem a favor perquè és un fet que no mereix més discussió.
Des de la CUP ens abstindrem a aquest punt perquè, com hem dit abans, estem totalment en contra de la llei d'estabilitat pressupostària, que fica per davant els mercats que les persones, i per tant no podem acceptar-ho.
Perfecte. Carme, sisplau.
Nosaltres votarem a favor.
Sí, només un aclariment. S'ha comentat el resultat pressupostari, que era de menys 31.000 el 2011, però aquesta llei, no?, que hi estem obligats, van fer el pla econòmic financer, no?, que es va aprovar el 19 de juliol del 2012, aquí diu 13, és 12 això, 12. Una cosa, 31.000 euros negatius, però aquí la liquidació del 2011 va introduir un dèficit de finançament de 1.313.324, perquè no només són els 31.000 negatius, sinó que s'hi suma el que s'ha amortitzat de préstecs i el resta el que s'ha invertit. O sigui que, com aquest any ens dona 2.655.000 en positiu, l'any 2011 va ser 1.313.000 en negatiu. Vull dir que no eren els 31.000 negatius, sinó que era d'una dimensió diferent. No dic que sigui bo, perquè influeix molt les inversions. Vull dir que es van produir forces inversions, i inversions que hi vam estar tots d'acord, està clar, no? I ara no es poden produir inversions, almenys a nivell de préstec, perquè el topall que tenim del 75%, no, encara que volguéssim, no podíem demanar préstecs. Vull dir que això també ho vull dir, que no només és els 31.000, sinó que el dèficit de finançament era bastant més alt. Però és bo que es pugui deixar sense efecte a nivell de encursatament que ens marca la llei. Per tant, s'entén que queda aprovat, i dues abstencions del grup de la CUP. En contra. Perdó. Hem dit abstenció.
Heu dit abstenció.
Que sí? Doncs, i dues abstencions. D'acord. Doncs el punt número 12 és el que s'ha comentat al començament, que es deixava sobre la taula, si tots els grups hi estan d'acord. Sí? Endavant.
Voldria fer una referència perquè en la comissió informativa així ens ho vàrem fer constar, i com que la Puri ho ha comentat, doncs voldria ressaltar-ho. La comissió informativa, quan es va plantejar aquesta taxa, una de les preguntes que vam fer nosaltres va ser precisament si s'havia considerat alguna fórmula que permetés ajustar pel terreny o inclús per la edificabilitat. Caldria valorar a veure de quina manera es feia. En aquell moment una de les respostes és que en principi les parcel·les eren totes pràcticament iguals, que hi havia poca diferència entre elles, no? Aquesta és la resposta que es va donar, si no recordo malament, però crec que això és el que vaig dir. I en aquell moment varen demanar si ens podíeu fer arribar el tamany de les parcel·les per veure realment això com estava. Ahir vaig sol·licitar per correu si em podíeu fer arribar aquesta informació, perquè encara no m'havia arribat. L'he rebuda avui, aquesta informació. Ressaltar que evidentment doncs, hi ha força diferència. Si bé és important que el paquet important de parcel·les es mou en el mateix tamany, a l'entorn dels 2.000-2.500 metres quadrats, però clar, passem de parcel·les de 700 metres quadrats a parcel·les de més de 6.000 metres quadrats, i per tant que la taxa sigui exactament la mateixa, en principi jo crec que caldria revisar-ho i em sembla coherent doncs, veure de quina manera es pot ponderar i se li pot donar valor. Perquè tinguem una idea, gairebé el 7% de les parcel·les tenen menys de 1.600 metres quadrats, no? Un 58% estan entre 1.500 i 2.500 metres quadrats, un 30% entre 2.500 i 3.500 metres quadrats i un 6% superen els 3.500 metres quadrats. És a dir, que no hi ha tanta uniformitat, que certament doncs, hi ha una important variabilitat que crec que valdrà la pena tenir-la en consideració. No? Jo me n'alegro que s'hagi proposat deixar-la sobre la taula i em sembla perfecte fer-ho. Nosaltres hi estem d'acord, perquè al final, si ho simplifiquem molt, és com si hi haguessin solament tres propietaris, un tingués 2.000 metres i els altres dos tinguessin 30.000 metres cada un i haguessin de pagar el mateix tots tres. No? És una exageració, perquè és una exageració, però crec que evidencia la diferència que representa.
Sí.
Sí, només que, a més de com ja hem dit abans, ficar el tema sobre la taula de les quantitats, de repartir-les d'una manera o una altra, també pensem que s'ha de parlar millor amb els veïns de la zona i acabar d'estipular si realment es vol ficar una taxa, si es vol quedar pagar cada quan faci falta netejar-ho, si, quina manera es creu que és la millor i discutir-ho entre tots, perquè potser depèn del clima, doncs potser un any, tot i que no és el tercer any, doncs és el segon i toca, o poder un any és el tercer i no toca perquè la climatologia no ha afavorit que surti vegetació, que no creiem que sigui una cosa que hagi de ser tan calculada, sinó que potser es vagi fent un seguiment i es facin les actuacions quan facin falta i no quan toca fer-les per calendari.
Per això s'havia comentat que teòricament es parlava de dos anys, o la llei ho preveu cada dos anys, i ja s'havia dit d'allargar-ho a tres anys. El que d'entrada, després s'escoltarà el que diguin els veïns, però la idea era que la taxa, encara que sigui la neteja es faci als tres anys, que es pogués pagar cada any una mica, que no sigui tan gravós després de cop, perquè després, no? Si ho fem per superfície o per edificabilitat i una persona ha de pagar 500 euros de cop, potser s'estima més la majoria, no? Doncs pagar-ho en tres anys, no? Allò 50, 80, 90 euros. Bueno, escoltem a la majoria dels veïns o els representants dels veïns i ja articularem la manera de fer-ho i ho passem, com que haurà d'anar ple, doncs haurà d'anar al proper ple. Sí que si s'ha de fer aquest any la neteja, serà complexa. Bueno, jo si us sembla, es fa el contacte amb els veïns i s'estableix una reunió amb els grups municipals, perquè si s'ha de fer la contractació s'haurà d'avançar, no, respecte al ple. Si el ple és al maig, sí, sí.
No, que jo volia dir una cosa. A veure, la reunió se'ns va explicar molt bé. A mi em sembla, anava a dir això que estaves dient. O sigui, el que no pot ser, a veure, és per llei, però és per seguretat. Són terrenys de propietaris. Si no es fa per taxa i es paga aleatòriament, hi haurà molta gent que no pagarà. El que sí estem d'acord, ja ho vam parlar en aquella reunió, a nosaltres ens ho van explicar molt bé, un altre problema és que els veïns no li hagin explicat prou bé. Van dir inclús això, que legalment eren dos anys, però s'allargava un any més perquè es suposava que entraria dintre de la biologia del bosc, que es podria mantindre, no? O sigui, que s'allargava i se repartia en tres anys. Va semblar molt correcte, la taxa no es veia exagerada. Potser el problema era això de les parcel·les. Es van dir que eren similars, bueno, Francesc ho ha vist que no són del tot similars, potser es podria mirar de parlar amb els veïns. Ara, si parlem amb els veïns, suposa 6 mesos, 7 mesos i 2 plens més, potser tindrem un greu problema a l'agost, eh? O sigui, no ho sé. Això no és una cosa de deixar-ho allargar.
Sí que no és normal, Castanya, però també interrompia.
Jo no dic res, digues el que hagis de dir.
També he dicho pleno que había mucha gente que ha interrumpido con tanto.
No, digues.
Ver, si es por seguridad, yo llevo 30... Ah, perdón, es igual. Yo hablo lo suficientemente alto.
Sí, no, pero no queda grabado.
Si es por seguridad, perdona, yo llevo desde el 77 en ese bosque. La primera vez que se ha hecho el perímetro, y se ha hecho estando el señor Deufeo gobernando, se ha hecho por imposición. Porque lo hacemos y yo un día en octubre escuché máquinas y sabíamos que y me enteré que estábamos haciendo el perímetro y se cobró la cantidad por el coeficiente que había desde el 2005 aprobado por la Generalitat a los vecinos, y todo el mundo pagó porque casi nadie se preocupa de nada en este país, por eso estamos como estamos. O sea, que por seguridad, no. Por seguridad yo le presenté al señor, porque si tú limpias el perímetro y dentro de la urbanización las aceras están así, y las zonas verdes que pertenecen al ayuntamiento están igual, que es un bosque seco en verano, si limpias el perímetro, limpia eso también. Yo le presenté un presupuesto al señor María Perapoc cuando limpiaron el perímetro por imposición, y le dije, digo, mire, la Fundación Bai Munsheng me hace todas las aceras del bosque, de la urbanización, por 1.000 y algo de euros, que repartió entre 200 parcelas o 200 y pico parcelas, fíjate, si reúne el ayuntamiento y dice, mire, vamos a limpiar estas zonas que son más peligroso todavía que el perímetro, porque los fuegos la mayoría se hacen desde dentro de la urbanización. Yo no sé dónde ha ido para ese presupuesto, porque yo se lo presenté unas pocas de veces, una vez a él, otra vez con Ana Cumellas delante, y le llevé la constitución porque se me negaba el derecho a hablar como o representar, no sé, y yo le dije, mire, en el artículo 23 me dice que tengo derecho a defender por mí misma mis razones. O sea que por seguridad, no. ¿Por seguridad? Por ley cada 2 años, sí. Y yo estoy de acuerdo, si es por ley que se haga, y estoy de acuerdo que se limpie el perímetro. Lo que no estoy de acuerdo es que se ponga una tasa fija, sino que se reúna, como en cooperación debe de ser, se reúna a los vecinos, se les presente varios presupuestos, y si es tarde, ahora es tarde, pues lo siento en el alma, arderemos vivos si hay que arder. Pero se deben de hacer las cosas con... No, se deben de hacer las cosas con tiempo. Y también es tarde ahora, porque en marzo no se puede hacer un perímetro. Se tiene que hacer a partir de... antes de que llegue el invierno, en octubre, noviembre, diciembre, sí se puede hacer un perímetro, no ahora en primavera, que ya mismo está el bosque seco. Por seguridad, no. Ahora ya me pongo nerviosa y se me olvidan las cosas, pero vais diciendo cosas que al final todos los que habéis, Dorofeo, socialista, y sois culpable, porque hacéis las cosas malamente. Las hacéis muy mal, todas. Ahora ya me he puesto nerviosa, ya no soy capaz de rebatir a lo que estáis hablando, pero es una pena lo que habláis, porque Dorofeo, tú me pusiste en el perímetro. También, mientras tú estabas...
S'ha desconnectat.
Había una ley que obligaba, la misma ley que obliga a hacer el perímetro, obligaba a que hubiera los calles una entrada y surtida, dos vías de acceso a la urbanización. Estamos, tres urbanizaciones solo con una vía de acceso y surtida, Y esa ley se derogó estando tú. Después de pelear 4 años por esa ley.
Veiem, sisplau, hem fet una excepció, no? I és bo escoltar, jo diria, repartir culpes potser és molt fàcil, però jo crec que hi ha lleis que han anat sortint de responsabilitat, de seguretat, que les hem de complir, i les hem de complir d'una manera obligatòria. I de vegades les fórmules, per molt que vulguem, difícilment es pot fer una reunió amb tots els veïns, que no vindran tots, i allà fer un acord, i la gent com cobres? Es cobra, només es pot cobrar via taxa, legalment, com a ajuntament. La taxa que de moment queda sobre la taula, i com he dit, es derivava, era la periodicitat de neteja, es pensava ja cada 3 anys, i això era, es dividia en 3 anys aquesta tassa, dels 51 euros o 40, els que surtin després, no? Però que era una manera de tenir-ho ja regulat i no tenir que pensar en cada any doncs, fer reunions, etc. Jo crec que hem de ser pràctics, que és un tema delicat, que és un tema d'obligat compliment, almenys ara, i que anys enrere, la història, només falta que haguem d'anar anys enrere, vull dir, anys enrere les urbanitzacions de vegades eren de compensació, eren els veïns que tenien l'obligació d'asfaltar, de preparar-ho, de tenir, etc etc, i no es va fer, vull dir, però la culpa eren altres temps, ara les lleis ens lliguen més i intenten ordenar més les coses i garantir la seguretat de les persones, que per mi és el més important, a part de la propietat de les persones. Hi ha un pla de, en aquest cas hi ha un pla d'evacuació de les urbanitzacions, hi ha un pla que si passés alguna cosa, doncs qui estigui en el comandament, que sovint serien Mossos d'Esquadra, Mossos Bombers, recomanarien igual a la gent quedar-se a les cases o evacuar d'una manera ordenada. Per això hi ha tot un llistat de persones no, que tenen més necessitat, que haurien d'anar amb transport especial a recollir-les, que no tenen cotxe, etc etc. Jo crec que no hem de dramatitzar, perquè tant de bo no passi mai que hi hagi un incendi. Si passa, tothom actuarà de la millor manera possible, tots els cossos de seguretat, bombers, etc. I els veïns hauran, no, i segur que col·laboraran amb que no sigui tan greu com podia ser. Però els plans d'aquests d'emergència són obligatoris i l'Ajuntament els té aprovats, ja fa temps que va aprovar plans d'emergència i d'evacuació, i ara el que es tracta és de garantir que la zona perimetral estigui en bones condicions, i les parcel·les i les zones verdes, etc. Bueno, posem fil a l'agulla, perquè ara també és diferent. Abans hi havia junta de compensació i ara és de cooperació. Doncs és l'eina que segurament a nivell legal és l'única eina que té l'Ajuntament per passar, no, una quota i per garantir que es faci aquesta feina.
Estrictament parlant, és obligació dels propietaris, i si convé s'haurien d'associar. L'Ajuntament ho fa de manera subsidiària.
Bueno, és
el detall aquest, que és molt difícil que es posin d'acord els propietaris, no? Tots els propietaris, no? I és la manera de després de regular, perquè algú pot dir, si no, uns veïns pagarien, els altres no pagarien, no? Això molts anys enrere es feia els carrers també els veïns, i llavors era un desastre, no?
Francesc.
Per aclarir un aspecte que s'ha comentat, que es va imposar per, no, perquè jo com a alcalde vaig imposar que s'havia de fer. En aquell moment era junta de compensació, encara no s'havia passat a cooperació, i per tant eren els propietaris, la junta de compensació, que era el representant dels propietaris, els que van engegar tot aquest procediment, en el que l'Ajuntament va participar, va col·laborar i va ajudar que això es tirés endavant. Però en qualsevol cas, la franja perimetral calia fer-la, era un tema de seguretat que era important que es fes, i jo em sento satisfet que el temps que jo estava d'alcalde això es tirés endavant.
Bé, és un punt que hem dit de deixar sobre la taula, i després, si us sembla, el que farem és reestudiar-ho, i si es veu que la necessitat és urgent de fer-ho i es pot fer, doncs fer alguna reunió amb els diferents grups per poder avançar en tot el procés. Si es pot esperar, no, el proper any, doncs, no, d'aquí uns plens, doncs, ja després aprovar la taxa ja amb la visió d'aquests 3-4 anys de validesa del manteniment de la franja perimetral. Per tant, queda sobre la taula. Passaríem al punt, de fet, els punts 13, 14 i 15 no diré que són, bueno, són semblants, perquè tots són taxes i preus públics de l'Escola Bressol Municipal, de l'Escola de Música i d'Escola de Teatre i de l'Escola d'Adults pel curs 2013-2014. No? Jo diria, si us sembla, podem debatre-ho conjuntament. Jo crec que és interessant. No? Es fa una proposta per part de l'equip de govern.